La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Pendents de la flotilla a Gaza, també ací a la comunitat, perquè en ella viatgen diversos valencians. Ara mateix, en directe, ciutats i pobles de tot el territori acullen concentracions que demanen la fi, diuen, del genocidi. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. L'atur baixa en setembre, però les dones i els joves continuen sent els grans perjudicats. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Diversos valencians a la flotilla de Gaza i ha convocades esta vesprada concentracions de suport a València, Alacant, Elx, Castelló de la Plana i a molts altres municipis. Vinaròs, Sagunt, Dénia, la convocatòria és de fet a tots els municipis. Violeta Umpierrez, portaveu de la marxa a Gaza a València. Violeta, bona vesprada.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Quina anàlisi, Violeta, podem fer des d'ací, des de la comunitat valenciana? Què és el que li ha ocorregut a la flotilla? Explica'ns.
Bueno, pues el Estado colonial de Israel ha respondido a nuestra misión humanitaria como ha respondido en los últimos 18 años, desde que empezaron las flotillas por la libertad, tras el bloqueo ilegal a Gaza en 2007. Con violencia y piratería, nuestros barcos han sido asaltados en aguas internacionales y en aguas palestinas. Tenemos que decir que algunos de nuestros barcos llegaron a aguas palestinas, han sido interceptados, llevados ilegalmente a territorio israelí y probablemente serán deportados o detenidos.
Parlàvem d'aixes concentracions d'esta vesprada al territori, Violeta, perquè cal eixir al carrer, en la vostra opinió?
Hay que salir a la calle porque, para empezar, son 70 años de ocupación ilegal de territorios palestinos. Colonialismo en el siglo XXI. Y, en segundo lugar, porque llevamos 2 años viendo un nivel de crueldad y de masacre que no tiene límites. Estamos hartos de amanecer todos los días viendo bebés muertos en las redes.
A més de les concentracions d'esta vesprada, hem de dir que podrien ser d'alguna manera només el començament, perquè este pròxim dissabte, este 4 d'octubre, hi ha convocades manifestacions a tot l'Estat, també ací, a la Comunitat Valenciana, no?
Sí, por supuesto, pero ya estamos viendo que la gente está harta, porque hace un año que las manifestaciones por Palestina son masivas. Entonces las convocatorias de esta noche son en todo el Estado español. En Valencia tenemos convocatorias en Elche, Alicante, Marina Alta, Denia, Castelló, en Benimaclet, en Benicalap, en Catarroja. Y nos estamos preparando para la manifestación grande de este sábado 4 de octubre, también a nivel de Estado español, exigiendo el embargo de armas de cara al Consejo de Ministros del martes próximo, donde se tiene de una vez por todas que aprobar el Real Decreto Ley de Embargo de Armas.
I més enllà de manifestacions i de concentracions, què es pot fer en clau social des d'ací, des de casa nostra, per exemple, en el nostre dia a dia, pel que fa a la situació a la Franja de Gaza?
Pues mira, yo siempre lo comento de esta manera. Yo soy hija de revolucionarios. Mis padres fueron uruguayos, militantes por la justicia social, los derechos humanos. Tuvieron que pasar a la clandestinidad, pasar tiempo encarcelados y finalmente salir al exilio para luchar por una dictadura en Uruguay. En esa época, en los 70, te encarcelaban o te desaparecían por repartir papelitos. Eso equivale a lo que hoy es difundir en redes. Eso lo podemos hacer todas desde casa, poner los ojos en Gaza, poner los ojos en Palestina, difundir desde casa todo lo que ves, pasarlo a tu grupo de amigos, de familiares, de mamás del cole, que se abra la conciencia y todo el mundo sea realmente consciente de que esto no puede seguir así.
Violeta Umpierrez, es portaveu de la marxa a Gaza a València. Gràcies, Violeta, per fer-nos un lloquet en la vostra agenda d'esta vesprada. Gràcies per agafar la telefonada.
No, por favor. Muchísimas gracias por el espacio. Esta noche todas a la calle en muchos municipios, revisen las redes. Y el sábado todas a la calle, en Valencia la convocatoria es en Plaza de Toros a las 7. Por favor, todas, acudir, cada cuerpo suma, presiona al gobierno.
Gràcies, Violeta.
Gràcies a ti, un saludo.
L'estudiant ha teixit al carrer a protestar des de primera hora del matí en unes protestes secundades, segons el Sindicat Valencià d'Estudiants, protestes secundades pel 70% de l'alumnat. El ressò de la flotilla també a les Corts. Compromís ha demanat avui a la presidenta del Parlament, a Llanos Massó, de Vox, que la Cambra Autonòmica exigisca l'alliberament de Juan Bordera, que és un dels activistes de la flotilla i, a més, diputat de Compromís a les Corts. I què és el que ha passat, Núria Moreno?
La resposta de Llanos Masó de Vox era la següent.
Muchas gracias.
Compromís carregava després contra la presidenta, ho feia Isaura Navarro, portaveu adjunta de la coalició.
És una absoluta vergonya que la presidenta de les Corts estiga saltant el reglament sense atendre la necessitat de donar suport a un diputat que ha sigut segrestat per l'exèrcit d'Israel.
La sessió ha seguit amb la intervenció del síndic del PSPB, José Muñoz, donant suport a la proposta de Compromís. Després es referia al cas el president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Apoyo y ratifico la instancia a cualquier esfuerzo para salvaguardar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano español, especialmente cualquier ciudadano valenciano y especialmente el del señor Bordera como diputado de estas Cortes, faltaría más.
Després, els vots de Partit Popular i Vox han tombat una proposta de Compromís per a fer costat a la flotilla i instar al Consell a fer-ho fins al retorn dels seus tripulants.
Vots de PP i Vox que, tal com avançàvem ahir, han impedit avui la reprovació de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, pel seu paper a la Dana. PP i Vox sí han reprovat, en canvi, els ministres Diana Morante i José Manuel Álvarez per la polèmica del reconeixement del valencià a la Unió Europea. El director en Geografia per la Universitat de València, Rafael Armengot, considera que la informació pel que fa a la Dana va ser pública, precisa i amb antelació, i la previsió d'Emet d'aquella jornada del 29 d'octubre va ser encertada. Opina que qui va fallar va ser qui havia de gestionar l'emergència, que s'hauria d'haver pres més seriosament, segons Armengot, les previsions meteorològiques. Ha estat avui a Más de Uno València.
No depèn soles del color polític. Vaig a ficar un exemple. En octubre de 2000, en el mateix color polític que ara governa la Generalitat, hi hagué un episodi enorme i se va actuar amb molta més serietat. Per tant, la clau és que els dirigents creguen en el que fan i no s'ho prenguen en frivolitat com crec que va passar aquell dia.
El Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de la Comunitat ve treballant des de la Dana amb persones en situacions dures i la rutina de les quals es va veure alterada greument. Són les anomenades víctimes invisibles, Amparo Sánchez.
Unes víctimes a les que han estat ajudant amb el suport dels militars per a tractar de reduir els riscos que per a la seva salut podia tindre no recuperar les seues rutines. Segons Imma Íñiguez, presidenta del col·legi, van haver de realitzar tot tipus d'intervencions. A més, recorda que moltes persones segueixen sense eixir al carrer quasi un any després per la falta de reparació dels ascensors.
Imagínate un año después sin poder bajar, ¿eh? Aún tenemos gente así, aunque parezca mentira. Gente mayor que aún no ha bajado a la calle o gente con problemas de movilidad. Esto es muy fuerte, ¿eh? El deterioro que eso significa. Y nosotros lo que hacemos es como llevar la comunidad, la calle a sus domicilios para intentar que sigan teniendo relaciones sociales.
Durant la jornada d'avui s'ha entregat a les Forces Armades el Premi de l'Excel·lència per les bones pràctiques realitzades.
La jutgessa de la Dana demana avui a la Generalitat un informe amb les mesures preses pel govern valencià amb motiu del temporal de començaments d'esta setmana. S'han establert, ja saben, paral·lelismes entre la gestió d'este avís roig i el de la Dana de l'any passat. La magistrada, a més, ha fixat la segona setmana de novembre per a les compareixences d'una nova ronda de testimonis, concretament el cap de l'equip tècnic del telèfon 112, un pèrit, un supervisor i la cap de gabinet de l'exconsellera Salomé Prades.
El divendres 3 d'octubre, a partir de les 2:30, viurem en directe en la Fira i Festes de Gandia, amb l'especial Comunitat Valenciana en la Onda. Descobrirem unes festes participatives, obertes i per a tots els públics. Comunitat Valenciana en la Onda, amb el patrocini de l'Ajuntament de Gandia.
A punt d'arribar a les 7:29 de la vesprada, l'atur ha baixat així a la comunitat al mes de setembre en més de 2.700 persones. Arribem així a la xifra més baixa de desocupació en un mes de setembre des del 2007. Amparo Piqueres ens du reaccions i valoracions.
La millora no reflecteix, segons els sindicats, una recuperació real per a tota la població, especialment per a dones i joves. Pilar Mora, de UGT, i Rocío Pascual, de Comissions.
Las mujeres siguen representando el 61,2% del total de las personas desempleadas, soportando el peso de los contratos temporales y las cargas de trabajo no remunerado.
Un aumento del desempleo juvenil y no podemos seguir permitiendo que sigan siendo las personas jóvenes las que vivan en una precariedad constante por los contratos temporales, los bajos salarios o el fraude de los falsos becarios.
El secretari autonòmic d'Ocupació, Antonio Galvany, destaca el bon comportament del mercat laboral i dels sectors econòmics valencians per a generar llocs de treball.
Que más del 50% del descenso del paro de toda España procede de la comunidad valenciana. Esto lo que resalta los sectores económicos que siguen generando puestos de trabajo y siguen sacando gente de las listas del paro.
Des de la patronal, la secretària general de la SEB, Esther Gilabert, insisteix que, malgrat les bones dades, una nova pujada del salari mínim interprofessional ha d'abordar-se amb cautela i en el marc del diàleg social.
El sindicat Comissions Obreres s'ha concentrat esta vesprada a Benidorm per a denunciar la sobrecàrrega de treball que diuen afecta ara mateix les cambreres de pis dels hotels. Qualifiquen la seva situació laboral d'insuportable, amb efectes, diuen, sobre la salut física i mental. Demanen tant les empreses com a les administracions que prenguen mesures al respecte. Continuem parlant també un dia com avui dels preparatius per al pròxim 9 d'octubre. Pilar Bernabé avança que la delegació del Govern Central farà tots els possibles per a mantenir la seguretat el dia de la Comunitat Valenciana, però recorda que institucions com ara la Generalitat són les que organitzen els actes. Són declaracions a l'agència EFE.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a trabajar al 100%, pero cada uno también toma sus decisiones, toma las decisiones que considera, mantiene todo exactamente igual, acude exactamente igual, son decisiones que toma cada uno.
Avui ha quedat convocada la manifestació reivindicativa de la vesprada precisament del 9 d'octubre. Corre a càrrec de la Comissió 9 d'octubre, formada per més d'una quinzena d'entitats culturals i formacions polítiques d'esquerres, i el lema d'enguany és País Valencià, Terra i Dignitat, amb la dana i la situació política i institucional de rerefons, diuen des de l'organització. L'excomissari de la Policia Nacional a València, que va participar com a ponent en un acte de Vox, al qual va relacionar immigració i delinqüència, i l'excomissari ha sigut finalment absolt d'un possible delicte d'odi. La fiscalia i les acusacions demanaven penes de presó, fins i tot, però finalment l'Audiència Provincial de València ha decidit absoldre'l. La sentència reconeix que l'acusat es va extralimitar, amb les seues paraules, es va extralimitar establint eixa comparació entre immigració i delinqüència, però que, de sancionar-les, es podria entrar en conflicte amb el dret a la llibertat d'expressió. També sobre els tribunals, l'Audiència Provincial, en este cas la d'Alacant, ha condemnat els promotors, l'exparellador de l'Ajuntament de Llíber a la Marina Alta i l'exalcalde d'este municipi del Partit Popular per la trama que va propiciar la construcció de prop de 300 habitatges de manera irregularment alçats sobre sòl rústic entre 1999 i 2003 a Alacant. Pepe Requena.
Las penas oscilan entre los 2 años y los 6 meses de prisión por los delitos de estafa y de prevaricación urbanística en función de cada acusado. Para el exalcalde de Llíber se pedían 6 años, pero finalmente la condena es a multa de 6 meses por prevaricación urbanística y se le absuelve de cohecho. La instrucción de la causa ha durado 16 años. La fiscalía mantuvo que las casas fueron vendidas a extranjeros que no pudieron legalizarlas, por lo que veía delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios. Las penas que pedía el Ministerio Público sumaban 43 años.
El 67% dels menors atesos pels centres infantils de la Casa de la Caritat de València es troben atrapats en la precarietat habitacional. Segons l'entitat, resideixen en habitatges compartits amb persones alienes a la unitat familiar, habitacions de lloguer, centres d'acollida temporal o residències habilitades per altres familiars. Això, diu l'organització, ha provocat que s'hagi detectat un empitjorament en les condicions habitacionals i laborals també de les famílies. Asseguren que el 45% no compta amb xarxes de suport pròximes i el 33% són monoparentals. I avui s'ha celebrat la segona edició dels Premis Ensenyem a Llegir a Comunitat Valenciana. És una iniciativa de la Universitat Internacional de València i la Fundació José Manuel Lara, que premia totes aquelles iniciatives que difonen la lectura i la importància de llegir entre els joves. A més, d'altra banda, les províncies de València i d'Alacant són la tercera i la quarta província de l'Estat, respectivament, que més candidatures han presentat als Premis Planeta d'enguany, que atorga anualment l'editorial Planeta del grup A3 Media i que es fallaran el dia 15. Ja tenim per ací Eduardo Esteve una vesprada més amb tota la informació del món de l'esport valencià. Hola, Edu, què tal?
Hola, Ramon, buenas tardes.
Actualitat del món de l'esport valencià que passa per la ressaca del Villarreal a la Lliga de Campions.
Sí, lo contábamos ayer que jugaba el Villarreal en su estreno, en su estadio frente a la Juventus, y la verdad es que estuvo bien el equipo de Marcelino, pero no tuvo suerte y además fue perjudicado por el colegiado y al final no pasó de ese empate in extremis que consiguió el equipo de Marcelino. Una lástima que se resista esa primera victoria en la Champions. Hola, Misegud, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sabor agridulce el que ha dejado al Villarreal su empate a 2 ante la Juventus en la Champions. Empezó muy bien el conjunto amarillo marcando por medio de Mikotadze, pero fue superior la Juve en la segunda parte, que volteó el marcador y pudo ampliar la renta. empató, rescató un punto Veiga a poco del final. Ahora poco margen para preparar el siguiente partido el sábado frente al Real Madrid.
Gracias, Omi. Donde la cosa no va bien es en el Valencia, después de la derrota frente al Oviedo, pensando ya en el Girona frente al Oviedo. Se juega este fin de semana el Levante su partido. Hola, Víctor Yu, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Pues con un Valencia que ha trabajado en el día de hoy, a falta de dos días para ese partido contra el Girona, y lo ha hecho con la ausencia de Fulquier y de Gallá. El capitán del Valencia sufrió una fuerte entrada en el partido contra el Oviedo, arrastra molestias desde ese encuentro, aunque también nos dicen que ha sido por gestión de esfuerzos, gestión de cargas. Veremos si mañana trabajan los dos y en el caso negativo no podrá entrar en la lista de convocados, porque mañana, como te digo, es la última sesión y también conoceremos las impresiones de Carlos Corberán en rueda de prensa.
Gracias, Víctor. Novedad importante y buena en el Elche. Hola, Felipe Canals.
Hola, Edu. Eder Sarabia, el técnico del Elche, recupera al portugués Martín Neto para el partido de este domingo en Mendizorroza contra el Alavés. Ha estado lesionado las dos últimas jornadas y el luso regresará a la lista de convocados. El que seguirá siendo baja es Rodrigo Mendoza. Sigue con la sub-20 en el Mundial de Chile. Ayer jugaba los 90 minutos en el empate contra México. Y también causará baja en Mendizorroza Héctor Ford por segunda semana consecutiva.
Gracias, Felipe. ¿Y cómo tenemos el futuro de Torrecilla en el Hércules? Hola, David Esteve.
Buenas tardes. Rubén Torrecilla cuenta con el respaldo de la plantilla a pesar de la delicada situación que atraviesa el técnico blanquiazul tras haber sumado solamente 4 puntos de 15 en este arranque. Unai Ropero, futbolista y fichaje del conjunto alicantino este verano, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Onda Cero, concretamente por el restaurante Vía Bandida. Ropero también ha reforzado a Torrecilla.
Gracias, David. Recordar que en Euroliga ayer arrancó la participación de Valencia Basket con victoria 77-80 a Svel Villeurbanne y que mañana es el estreno en el Roche Arena del baloncesto. 8:30, Euroliga, Valencia Basket se enfrenta a la Virtus de Polònia.
Doncs ben pendents haurem d'estar demà divendres a això i per descomptat a la jornada esportiva del cap de setmana. Gràcies, Edu.
Adeu.
Sense novetats a la informació meteorològica, demà divendres més sol i més temperatures suaus, màximes de, per exemple, 27 graus a Alacant. Així està la Comunitat Valenciana a 2 d'octubre de 2025. Més informació, més anàlisi i més opinió de l'endavant, com sempre, a si mateix, a Onda Cero, amb Rafa Latorre i La Brújula. Molt bona vesprada.
Onda Cero Valencia,